Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
Són les 5 de la tarda, 11 minuts. La nova regulació sobre teletreball ja és una realitat. Avui l'ha aprovat el Consell de Ministres després d'una intensa negociació amb els agents socials. A partir d'ara, el teletreball serà voluntari, reversible, i les seves condicions hauran de ser pactades amb l'empresa. A més, els treballadors tindran dret a que se'ls paguin les despeses vinculades al teletreball, com el consum de llum, d'internet, i que l'empresa els faciliti els mitjans per fer la feina des de casa. Així ho ha explicat la ministra de Treball, Yolanda Díaz.
Es una norma que identifica, iguala derechos, los derechos laborales en el tiempo o en la organización presencial con el trabajo a distancia. Y aquí quiero darle una certeza, porque me consta que hay preocupación, que todos los gastos que desempeñe la prestación del trabajo a distancia son irrogados, tanto los gastos como el mantenimiento de los mismos, por los empresarios.
Les empreses, això sí, que van aplicar el teletreball per la pandèmia queden excloses de la normativa, però igualment hauran de pagar les despeses dels treballadors. El secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha valorat satisfactòriament la regulació.
És una ley positiva que nos ayuda a avanzar y que es un primer paso para un camino que con toda seguridad tendremos que ir haciendo. Pero en todo caso, este parto, que la ley no ha dejado de ser un parto, que llevamos mucho tiempo discutiendo, yo es una ley que la UGT se siente muy identificada con ella, pero hay algunos aspectos pues que la verdad es que nos hubiera gustado que hubiera sido de otra manera.
Aquestes i altres qüestions abordarem tot seguit amb Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I benvingut una temporada més al programa. Bé, avui hem...
Comencem. Moltes gràcies per convidar-me a una altra temporada.
Al contrari, ja en són, no sé, ja hem perdut el compte,
sí.
Un grapat, perquè ja veníem de Catalunya Ràdio, vull dir que això ja fa un grapat d'anys. Bé, avui tenim aquesta notícia del teletreball, que clar, el teletreball se'n feia molt abans de la pandèmia, i ara doncs el govern espanyol ha decidit quantificar el teletreball. No sé què li sembla aquesta nova normativa que regula el teletreball que es fa des de casa. Li sembla... No sé, que primer de tot, què li sembla i si hi haurà prou eines per, com ho diríem això, per acabar de valorar, de ponderar el que val teletreballar a casa.
Sí, a veure, sobre el paper, regular una activitat que s'està fent i que cada vegada més i que la pandèmia ha accelerat pot semblar una bona idea, però a mi m'agradaria recordar als oients el que els economistes anomenem l'efecte cobra. L'efecte cobra és una cosa que quan els anglesos van anar a la Índia van trobar que hi havia moltes cobres i van decidir, per reduir, per eliminar les cobres, pagar una recompensa de 1.000 rúpies a cada ciutadà que li portés un cap d'una cobra morta, i van pensar que d'aquesta manera, posant la regulació, posant el premi, els incentius de la gent seria començar a caçar cobres com a bèsties i en 4 dies s'acabava el problema. Però no van tenir en compte com actua la gent en realitat. I la gent, els indis, van veure de seguida que si mataven la cobra i l'entregaven, cobraven 1.000 rúpies, però sabien que cada cobra posa 40 ous a l'any. I que, per tant, si cuidaven aquests 40 ous en lloc de matar la cobra, el que passaria és que l'any que ve podrien fer entregar 40 cobres i cobrar 40.000 rúpies. I si l'any següent ho podien tornar a fer, doncs mira, 40 per 40. I, per tant, es van dedicar a cuidar cobres, a criar cobres, i quan els anglesos van veure que els indis els estaven prenent el pèl, van descontinuar el programa. Els indis, que ja no tenien cap necessitat de seguir cuidant cobres, les van alliberar totes i el número de cobres va augmentar d'una manera brutal a la Índia. És a dir, en economia hi ha una cosa que es diu la llei de les conseqüències inesperades, que pot fer que tota aquesta bona voluntat que hi ha a l'hora d'ajudar els treballadors per fer, diguem, perquè estiguin més protegits, pot acabar ser contraproduent. En principi, és molt bo, és normal, és lògic que si l'empresa paga unes despeses quan el treballador va a l'oficina, doncs si en lloc d'anar a l'oficina se'n va a casa, doncs les mateixes despeses les hauria de pagar l'empresa, l'electricitat, l'aigua, l'internet i el que sigui, no? Per tant, tot això sembla una bona idea. El que passa és que s'ha de tenir en compte que si el treball és online, si el treball és a distància, aleshores vol dir que no importa ben bé on ets. I, per tant, alguna de la feina que tu pots fer des de casa teva també la pot fer algú des de Perú. I, per tant, si les empreses descobreixen que els països on no hi ha tantes traves la gent pot treballar igual, doncs igual es reduiran el número de feines d'aquí, és a dir, els empresaris acomiadaran els treballadors d'aquí perquè és molt més barat agafar treballadors que estan al Perú o que estan en algun altre país. I, per tant, no sé si és tan... Els promotors d'aquesta llei han pensat ben bé en les conseqüències inesperades de tota aquesta regulació. No sé si ho han pensat. I després hi ha un altre aspecte que també és important, i és que molts dels aspectes com els salaris o qui paga què, malgrat el voluntarisme del govern, això no ho decideix el govern, sinó que ho acabaran decidint els mercats. És a dir, tu pots dir amb una llei que l'internet i l'electricitat i tot això ho pagaran els treballadors, però si després no regules el salari, què passarà? Doncs que l'empresari que pugui, doncs el que farà serà baixar el salari en la mateixa proporció, de manera que sobre el paper el treballador cobra, el treballador no ha de pagar l'internet, però com que es li rebaixa del salari, el salari per hora és una mica més baix, de manera que, de fet, encara que la llei digui que paga el treballador, que paga l'empresari, de fet, de facto, qui acabarà pagant serà el treballador, si l'oferta i la demanda de treball així ho acaben dient. D'una mateixa manera similar, diu, no es pot... s'ha de... quin és un altre aspecte de la llei que diu que els treballadors han de... no es pot abusar de les hores, no se'l pot fer treballar més de les hores normals. Si els treballadors a casa no estan controlats o no hi ha una manera de remunerar els treballadors que sigui controlable, doncs els treballadors a casa acabaran treballant el que calgui per mantenir la feina. És a dir, que moltes d'aquestes coses són voluntaristes, que sí que la llei està molt clara per intentar protegir els treballadors, però per mi no em queda tan clar que a la llarga això acabi sent efectiu.
Jo el que veig, per exemple, complexa és això que dèiem, la despesa de la llum, de l'internet, les despeses fins i tot del consum dels ordinadors, és a dir...
Com ho comptes?
Com ho comptes i com ho trasllades a l'empresa perquè et pagui el tant per cent, perquè l'empresa et dirà... d'aquesta llum, el tant per cent de la despesa de la llum i de l'ordinador, quin és? O el tant per cent de la ADSL que vostè gestiona, què em toca pagar? Com això no estigui establert, clar, això tot és molt...
Elàstic,
sí. No?
Sí, és elàstic, però per això ja existeix. Jo no sé com funciona a Espanya, però aquí...
Bueno, a Espanya, a dia d'avui, professor, aquí no, les empreses no paguen, que jo sàpiga, la gran majoria, tot això fins ara, si treballes
a
casa...
Però...
Digui, perdó.
No em referia a això. Em referia, per exemple, a les feines, si ets autònom aquí als Estats Units, tu pots deduir una part de les despeses de la casa, si tu treballes a casa, una home office, doncs hi ha uns barems que són arbitraris, que decideix el govern, escolta'm, el 30% de la llum, imaginem que és per la feina, i l'altre, i el 70% és per casa. El 30% de la feina te'l pots deduir, etcètera, no? El mateix passa amb internet i tal, però són uns barems arbitraris. Qui ho ha dit que és el 30% i no el 37% o el 48% o el 25%, no? Doncs jo crec que això es farà d'una manera bastant similar, no? El govern posarà uns barems arbitraris que dirà què és el que ha de pagar de cadascú. Però la cosa interessant o important és que si el govern no controla el salari, doncs el salari s'ajustarà. És a dir, com que el govern no pot decretar quin és el salari de cada feina, un empresari que diu jo només puc pagar 20 euros l'hora i no vull pagar despeses, doncs si el govern i les despeses són d'un euro a l'hora, doncs el govern, l'empresari el que farà serà dir, vale, ja pago jo un euro l'hora de despesa, però després el salari passa a ser 19. És a dir, que de fet, qui pagarà pagant serà el treballador igualment. Mm-hmm. Entens? O controles el salari o aquí aquesta llei és un paper mullat.
Sí.
Igual que la part de la llei que diu, escolta, és que no es pot... diguem, han d'estar tots d'acord, els treballadors i els empresaris. Bueno, això serà pels que estan ara treballant. No? És a dir, no es pot obligar algú que està treballant a l'oficina a anar-se'n a casa. O el treballador no pot anar-se'n a casa de manera unilateral, s'han de posar d'acord. Si un empresari realment vol que totes les feines siguin online, el que faràs ara o bé tancar l'empresa i venir una altra i contractar a la gent ja només amb condicions online, i si no vens online doncs ja no et contracto, o acomiadar els treballadors que té amb qualsevol excusa i contractar treballadors online. Si això és el que vol diguem, si això és el que vol l'empresari, al final acabarà passant per més que digui la llei. És a dir, que la llei aquesta és una mina de brindis al sol que no sé jo com la implementaran.
Veurem el que passa. Estava mirant aquí ara una enquesta que m'ha cridat l'atenció. Segons Eurofond, un 30,2% dels treballadors d'Espanya han començat a teletreballar a partir del coronavirus. En canvi, abans de la pandèmia, només ho feien un 4,9% dels assalariats, una de les taxes més baixes d'Europa. És evident, professor, que això ha vingut per quedar-se. Els països més desenvolupats, més avançats, ja ho feien, però està clar que aquí, diguéssim, que ha estat el detonant de que a partir d'ara un 30,2% dels treballadors, per començar, hagin començat a teletreballar a partir del coronavirus.
Jo no sé si això està per quedar-se, és veritat que ara tots descobrim que hi ha moltes coses que no cal fer-les a l'oficina i que això té molts beneficis per tothom. Si jo no haig d'anar a l'oficina, doncs no m'haig de tirar dues hores al dia al cotxe amb caravanes o a l'autobús o al tren amb allò ple de gent que fa pudor. I escolta'm, si jo em puc estalviar tot això des de casa i fer exactament el mateix i cobrar exactament el mateix, per què haig d'anar a l'oficina? I per tant, això que molta gent ho ha descobert, jo he descobert, per exemple, que jo puc les classes grans, les classes que tinc, jo que sé, 100, 150, 300 estudiants, doncs les puc fer online perfectament. Les puc fer online perfectament i fins i tot millor. De fet, em surten millor perquè tinc accés doncs, a poder escriure coses a l'iPad, tinc molta més capacitat d'interaccionar, els estudiants poden fer preguntes d'una manera ordenada a través del chat, és a dir, hi ha coses que són millor. Però també m'he adonat, i molta gent s'ha adonat, que hi ha moltes coses que no es poden fer de manera online. Segur que vosaltres heu descobert a la ràdio que hi ha una part del que feu cada dia que no hi ha cap problema en fer-la online, és exactament igual, però hi ha una part que requereix interacció humana. I aquí incloc, òbviament, les feines que són clarament d'interacció humana, com el dentista, pots fer medicina online en molts aspectes de la medicina, però al final del dia el dentista has d'anar al dentista i t'ha de posar els dits a la boca. I sobretot també les feines creatives. Tots ens estem adonant de que en aquests mesos que no hem tingut interacció humana amb els nostres col·legues, doncs som menys creatius, tenim menys idea, perquè una gran part de les idees venen de la serendipitat, de les casualitats, d'estar xerrant davant de la màquina del cafè amb persones que no t'esperaves estar xerrant i que tu els hi dius el que estàs fent i ells sense voler et donen una idea que tu acabes de trobar brillant i a partir d'aquí la comences a desenvolupar. Una gran quantitat d'idees ve de la cooperació i de la interacció, del contacte humà. I jo estic segur que vosaltres a l'hora d'organitzar les reunions per fer gags i fer coses divertides, segur que us surt millor quan esteu junts que quan esteu cadascú a casa seva. Jo li pregunto a vostè, senyor Marcelí, està d'acord o no?
Jo és que la reunió, com que jo soc gran i no soc d'aquest món, ja no m'hi tenen.
Ja no va la reunió.
Està prejubilat, professor. Està prejubilat i ja, diguéssim,
jo l'únic que veig... I faig l'horari de tarda i vinc aquí a dir el que em sembla. No, però hi ha una qüestió que sí que jo la veig, que no sé si forma part d'això de les conseqüències inesperades que deia vostè, que és que en molts llocs els bars on hi havia oficines han hagut de tancar. Els taxistes ja no hi van tant, perquè, és clar, resulta que hi havia gent que hi anava a treballar. És a dir, que d'alguna manera o altra la gent que es queda a casa, clar, no fa una despesa que antes feia.
Exacte.
I, per tant, això està perjudicant una part de l'economia.
Sí, sí, o sigui, que això comporta canvis. És a dir, si hi ha una transformació massiva, i repeteixo que està per veure si això passarà, ara hi és perquè és obligatori, no? Perquè com que hi ha el virus, doncs sí, no ens podem reunir i, per tant, estem obligats a fer això, encara que siguem menys eficients. Però, si resulta que som menys eficients, això desapareixerà i tornarem a la situació anterior. Està per veure quina part de l'economia tornarà i quina part, doncs, seguirà amb els temes online. Però que això té implicacions brutals, no només amb la quantitat d'hores que la gent es passa anant i tornant, que, per cert, els estudis de felicitat, els estudis que mesuren la felicitat de la gent, una de les coses que demostren és que els pitjors moments del dia, els que més infelicitat donen, són el primer, el moment, les hores que tu estàs a l'autobús anant cap a la feina, i el segon pitjor moment del dia són les hores que estàs tornant de la feina. Si això és molt pitjor que la feina mateixa. Per tant, si això ens ho estalviem, això molt bé. Però, òbviament, hi ha tota una sèrie de negocis, per exemple, els que vostè menciona, els serveis associats a les oficines. Tots els bars, tots els restaurants, les botigues de bocates, etcètera, etcètera, tot això, si les oficinistes desapareixen, tot això patirà. I com això hi ha doncs, dotzenes i dotzenes de negocis que estan lligats a les oficines, la mateixa propietat de les oficines. Us heu fixat que hi ha moltíssimes oficines, exacte, que són pisos, cases d'advocats, aquí a la Diagonal on esteu vosaltres, està plegat de gent d'oficines, d'advocats i de professionals de tot tipus, que són antigues cases on vivia la gent. Si de sobte tot es fa online, aquestes oficines desapareixeran. No cal estar al mig de la Diagonal pagant una renda brutal, un lloguer brutal. Per tant, aquesta gent o bé deixarà de tenir oficines o es comprarà una oficineta petiteta en un altre lloc molt més barat, aquella casa quedarà lliure. Per tant, els preus dels lloguers es veuran afectats. O els preus de les cases, els propietaris d'aquestes cases, que no els podran llogar a un bufet d'advocats, l'haurà de vendre al mercat i el preu que hauran picat, per tant, hi haurà gent que hi perdrà calés. És a dir, que la transformació econòmica que comportaria, si això s'acaba implementant, insisteixo, que està per veure, doncs serà brutal. Ara el que hem d'intentar pensar entre tots és si això s'acabarà implementant. I jo crec que sí s'acabarà implementant, però no la feina online total. Jo crec que anirem cap a un model més híbrid on la gent anirà a treballar un parell de cops a la setmana i que, diguem, de manera que es mantingui d'alguna manera la interacció humana i que en aquests dos dies doncs, es facin totes les tasques que requereixen interacció humana i que la resta de la setmana doncs, es podrà fer des de casa. Ara, perquè això passi, algun empresari, no sabem qui, doncs, haurà d'inventar una manera de fer-ho bé, que ara mateix no ho fem bé, ara estem fent més o menys el mateix, per exemple, treballar 8 hores, no? Et paguem per 8 hores al dia. Per què 8 hores? Si jo des de casa puc fer la feina d'una manera més ràpida, escolta'm, doncs en lloc de 8 hores, doncs amb 2 puc acabar, per què haig d'estar, com havia d'estar abans a l'oficina, 8 hores sentat sense fer res, no? Per tant, haurem de trobar alguna manera de recompensar els treballadors que es quedin a casa, que sigui molt més eficient i molt més intel·ligent, i jo crec que de moment encara no la tenim. Però potser per causa o com a conseqüència de la pandèmia hi haurà alguna empresa, que sé, Google o Apple o algú d'aquests, que trobarà una manera brillant de fer-ho, i aleshores tota la resta ens ho copiarem i estarem en un món més eficient, segurament molt més feliç, perquè la gent ens estalviarem aquests viatges que ens fan tan infeliços de la feina, cap a la feina i de la feina, i per tant, diguem, tot estaria millor si passés, si acabés passant. Insisteixo, caldrà que algú es trobi la manera d'organitzar-ho bé perquè això passi, però si es troba, jo crec que pues, segurament acabarem en un món millor, menys contaminació, menys cotxes, menys congestió a les ciutats. Òbviament, sempre que hi ha canvis d'aquests, hi haurà gent que guanyarà i qui perdrà, eh? El propietari del bar de bocates que viu dels oficinistes i surt allà perdent, el propietari dels pisos de la Diagonal que ara lloguen en el bufet Quatre Cases, doncs aquest també hi sortirà perdent, però, diguem, això són els canvis, diguem, tots els canvis comporten, hi ha gent que guanya i gent que perd.
Mm. Que, per cert, ara que vostè parlava de comprar i vendre, una tendència que, en fi, això és la... veig que comencen a incorporar moltes grans empreses, és de vendre el patrimoni, és a dir, de vendre la seu on són i aleshores llogar-ho. És com una... i ho venen a fons d'inversió. Això és una tendència de l'economia, o sigui, que no hi ha cap necessitat de tenir un immoble amb uns diners, diguéssim, allà immobilitzats, sinó que aquests diners te'ls paga l'inversor de torn que et compra aquell immoble i tu amb aquests diners fas rutllar el negoci. Això és una tendència que s'està portant a terme a partir de la crisi o és una tendència econòmica que s'està posant de moda?
No, això va per barris, això va per cases, diguem. També hi ha gent que pel model de negoci, o hi ha famílies que per la seva estructura d'ingressos doncs prefereixen llogar, i gent que prefereix comprar, no? Hi ha gent que diu que jo ja aprofito per tenir la inversió i així mai més haig de tornar a pagar, i així pago ara el pis i...
Em referia, professor, a grans holdings, eh? O sigui, estic parlant d'Inditex, però... estic parlant de Mercadona, de tots que estan canviant els paràmetres i que ara immobles que ells tenien, ara els venen, però segueixen estant allà i paguen un lloguer. Jo no sé si quina lectura em fa...
El que estava dient, o sigui, el que passa amb les empreses és exactament el que passa amb les famílies. Hi ha vegades que et prefereixes llogar, que prefereixes comprar, però els arguments són similars. És a dir, si tu pagues una gran quantitat i després diguem, és propietat teva, doncs fixa't que t'estalviaràs tot un flux de pagaments al llarg dels anys. Durant els propers 40 anys no hauràs de pagar, no sé, X al mes de lloguer. Ara hauràs immobilitzat tots aquests calés d'entrada. Si tu tens molts calés, molt cash i tens això, tens cash, diguem ara, doncs et pot sortir a compte fer-ho així, però si no, doncs també, si no tens molt cash, doncs pots preferir vendre, obtens el cash, aquest cash el pots fer servir per ara, però això et compromet a un flux de pagaments dels propers 50 anys, perquè hauràs de pagar lloguer. Diguem, això depèn de les estructures d'ingressos i despeses de cada sector i potser ara hi ha hagut una sèrie de moviments que semblen indicar que hi ha unes empreses que ho fan així, però serà perquè tenen
perquè necessiten caix, potser.
Exacte. Això és bastant similar al que passa amb les famílies, no? Si tu tens una casa de propietat, doncs no has de pagar cada mes. Ara has fotut una despesa inicial brutal. Em refereixo un cop l'has pagat la hipoteca, eh? I si no tens casa de propietat, doncs mira, cada mes has de pagar els teus 1.000 euros o 600 o el que et valgui la caseta. No és diferent.
Avui volíem parlar amb el professor de la borsa, perquè tot i que avui la borsa s'ha recuperat una mica, l'IBEX va caure ahir un 3,43% i va perdre els 6.700 punts. Ara estava mirant com estan les coses i està a 6.678 punts, ha perdut 14 punts. Cal destacar que no registrava caigudes tan pronunciades des del mes de juny. Les caigudes també s'han registrat en altres borses europees. Però l'IBEX, la borsa espanyola, és amb diferència la borsa més castigada d'Europa. En el que porten d'any, l'IBEX ha caigut un 30%, mentre que el DAX 30 i l'índex alemany només ha caigut un 3%. Quina explicació té això, professor? Que unes borses baixin tant i altres no baixin tant?
A veure, i si compares amb Europa, vale, si compares amb Estats Units, les borses estan més ara, malgrat la caiguda dels darrers dies, estan més altes ara que l'1 de gener, és a dir, que al llarg de l'any han pujat, i alguna com la borsa tecnològica, el Nasdaq, ha pujat molt. A veure, el que passa és que tots hem d'entendre que, repeteixo una cosa que he dit mil vegades en aquest programa, però no està de més repetir-la. El preu d'una acció és alt o és baix depenent dels beneficis que espera tenir, que els empresaris creuen que tindrà que els empresaris esperen que tindrà l'empresa aquesta en el futur. Estem d'acord? És a dir, la borsa es compren i venen uns paperets que es diuen accions, i quan diem que puja o baixa vol dir que puja o baixa el preu d'aquests paperets. I aquests paperets no es mengen, no són de vainilla que els comprem perquè ens agrada. Els comprem perquè acabaran donant dividends, eh? O perquè esperem que pugin de preu en el futur. Oi que sí? És a dir, els comprem per invertir, no per gaudir-ne. Ningú gaudeix de tenir accions de Microsoft, no? Si la gent espera que aquests paperets donaran molts beneficis, tothom els voldrà comprar. Com puja la demanda de paperets, pujarà el preu. És a dir, que si la gent espera, si els inversors esperen que els beneficis d'aquesta empresa pugi, el preu de l'acció pujarà. I si els inversors creuen que aquesta empresa tindrà pèrdues, tenir aquest paperet serà un desastre perquè anirà perdent valor, per tant la gent el voldrà vendre, i el voldrà vendre augmentarà, caurà la demanda d'aquests paperets i per tant caurà el preu. Estem d'acord?
Sí.
El preu representa més o menys el que els empresaris, el que els inversors creuen que seran els dividends, els beneficis futurs. Llavors, ve la crisi. La crisi clarament afecta molt a uns tipus de negoci i no tant a uns altres de negoci. En particular, els negocis de contacte, el turisme, la restauració, els hotels, els creuers, l'entreteniment, els parcs temàtics, és a dir, tot el que té contacte humà, doncs desapareix, o bé per llei perquè hi ha confinament, o bé perquè la gent té por i no vol anar al restaurant encara que no estigui prohibit. Estem d'acord?
Sí.
Aleshores, hi ha països que la major part dels seus negocis són això. Exemple, Espanya. Espanya està extraordinàriament especialitzada en aquest tipus de negocis. Tot és turisme, o coses relacionades amb el turisme. Per tant, totes les empreses, això vol dir que tots els treballadors espanyols, més o menys, una gran quantitat, estan relacionats amb aquest tipus de negocis, per tant, patiran, per tant, ja estan patint, per tant, ja, diguem, ja han estat acomiadats, o tenen ERTOs, o s'espera que estiguin acomiadats aviat, perquè els restaurants no es recuperaran fins que no hi hagi una vacuna. Vale? Aleshores, les bosses d'aquests països que estan especialitzats en aquest tipus de negocis pateixen. Aquests tipus de negocis també pateixen altres països. Els Estats Units, si tu mires la borsa dels Estats Units, veuràs que les accions dels hotels, de l'aviació, dels creuers, de l'entreteniment, etc, etc, dels parcs temàtics, totes les accions de tots aquests han baixat en picat. Però per què no baixa l'índex? Per què no baixa l'índex? És més o menys la mitjana de totes les accions del país, no? Doncs la mitjana de totes les accions del país no baixa perquè, si bé és cert que els negocis de contacte baixen, igual que a Espanya, doncs hi ha un altre tipus de negocis que són fantàstics, que estan anant com un tiro. Per exemple, Amazon. Per exemple, Zoom, no? Tots estem fent reunions de Zoom, les coses electròniques, la gent s'ha comprat tabletes i iPads i tal per poder treballar a distància, la gent fa servir Zoom, la gent fa servir tot tipus de tecnologies, comprant per Amazon com a bèsties, i això fa pujar les accions d'aquestes empreses, ha pujat, s'ha multiplicat per 2, per 3, per 4, és una borrada el que ha pujat aquesta gent. Què passa? Doncs que als Estats Units la borsa és la mitjana de les dues. Què passa? Que a Espanya, doncs, hi ha el turisme que s'ha anat caigut en picat i no hi ha altre tipus de negocis, no? Per tant, la mitjana espanyola la mitjana d'Espanya s'ha ensorrat perquè, diguem, tot està molt relacionat amb el contacte humà, fins i tot empreses que no ho semblen, per exemple, Grífols. No, Grífols, aquesta gent fa sang, no? Sí, sí. I com és que no baixa? No, però aquesta gent el que fa Grífols és plasma. I plasma requereix donants, i donants requereix contacte. I, per tant, el que hem vist Grífols és que hi ha molta gent que ha deixat d'anar, de la gent que anava a donar plasma en el passat, ara no hi va. I, per tant, el seu input més important en la seva producció està baixant. I una de les conseqüències és, malgrat que ells sembla que tenen una cosa que pot semblar una vacuna i que els podria donar uns grans beneficis, malgrat tot, Grífols està baixant. Per què? Doncs perquè, en el fons, també és una empresa de contacte. Espanya no és un país especial en el sentit de que la borsa està diguem, és diferent. No, és el mateix. El que passa que està molt més concentrada en els sectors que amb aquesta crisi han sortit perdent. Aquesta és la principal explicació. Hi ha una altra explicació que seria els gestors. Al final, l'economia és la suma de les decisions que prenen els privats, els empresaris, els treballadors, els consumidors, però també el sector públic, el qui decideix els impostos, el qui decideix com es gasten els calés, etc, etc. I la gestió que ha fet el govern de la pandèmia, jo crec que ha sigut nefasta. La manera com ha gestionat el govern de Pedro Sánchez, allò centralitzant les decisions i quedant-se sense mascaretes al cap de 5 minuts perquè havien començat a confiscar mascaretes, comprant vacunes, diguem, comprant testos que no funcionaven, testos, 675.000 testos falsos que van comprar. És a dir, el que van demostrar com a gestors durant la pandèmia va ser nefast. I llavors la borsa diu, escolta'm, això vol dir que les empreses espanyoles que estan en aquest país gestionat per gent que no en sap gaire, doncs aquestes empreses, siguin del sector que siguin, se n'aniran a Norris. I, per tant, comencem a vendre perquè això d'Espanya no pot acabar bé. Aquesta seria una segona explicació. Primera, Espanya està massa especialitzada en el sector de contacte, que és perjudicial, i, segona explicació, la gestió pública no ha estat exemplar i, per tant, no s'espera que la gestió econòmica que segueixi un cop arribin els fons europeus tampoc sigui exemplar.
Professor, com sempre un plaer, moltíssimes gràcies per la seva classe.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Catedràtic d'Economia a la Universitat de Colúmbia, Xavier Salà i Martín. 3 minuts i anem cap a Madrid. Parlarem d'Isabel Díaz Ayuso i ho farem amb el, en aquest cas, Enric Juliana.
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.